La taula de l'Evangeli.
Bon dia i salutacions cordials un diumenge més des de la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel que comenta per a vostès la litúrgia dominical. Gràcies per acompanyar-nos. Som ja al diumenge quart de Quaresma. Anem, doncs, a escoltar les lectures de la missa d'avui i a comentar-les amb els nostres contertulians, els qui tot seguit presentem. Monsenyor Josep Lluís Serrano, bisbe coadjutor de la diòcesi d'Urgell. Salutacions, senyor bisbe, i benvingut.
Moltes gràcies i ben trobats aquí a la taula de l'Evangeli.
Carmen Ruiz és advocat i catequista a la parròquia de Sanot, a la Seu d'Urgell. Bon dia, Carmen.
Bon dia, Maria, de nou aquí amb tu.
Que bé.
Contenta d'estar amb tu de nou.
Gràcies. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Un comentari a la paraula de Déu.
La primera lectura és del profeta Josué i del capítol 5è.
En aquells dies el Senyor digué a Josué: «Avui us he alliberat de la ignomínia d'Egipte». Llavors els israelites acamparan a Gàlgala, a la plana de Jericó, i van celebrar-hi la festa de Pasqua al vespre del dia 14 del mes. L'endemà de la Pasqua, des del matí, menjaren productes del país, pa sense llevat i gra torrat. Des d'aquell dia que van menjar els productes del país, no caigué més el manà. Els israelites, ja no tenint manà, menjaren de les collites del país de Canaan durant aquell any.
Josué va prendre el relleu de Moisès, guiant el poble en l'entrada a la terra promesa de Canaan. Celebren la Pasqua a la plana de Jericó. Després, els israelites menjaren els fruits de les collites de Canaan. Qui comença? Carmen, tu mateixa? O...
Bueno, l'enfoc suposo que és millor el senyor bisbe, no? Oh. Després jo afegeixo alguna nota.
Com vulgueu, no, Carmen.
No. Pues mateix, a veure, aquí s'està celebrant l'alliberament d'Egipte, recordant, no?, i renovant aquest alliberament d'Egipte que es produeix a Gàlgala. A partir d'aquí, bueno, considero que hi ha una cosa molt bonica, que és que el Senyor protegeix el seu poble sempre quan ho necessita realment, però quan els mitjans que el Senyor a la mateixa creació ha posat, pues, també considera que el poble també ho ha de fer valdre, no? És a dir, si hi havia productes propis de la terra, el Senyor deixa que s'alimentin a partir d'aquí. Per això s'acaba el moment manà i comença el moment producció pròpia del lloc on el Senyor els ha adreçat. Això és el que jo veig aquí.
Sí, no? De fet, és interessant subratllar aquest aspecte del manà i jo diria el nou manà, no? Que és la Pasqua, que és el nou aliment, no? És la nova troballa, no? Que m'agradaria parlar d'aquesta conquesta de la terra promesa, més que una conquesta, és una trobada que el Senyor ve a trobar-los després d'aquests 40 anys de peregrinació, d'esclavatge, podríem dir. Doncs el nou manà se'ns presenta realment com la presència de Yahvé que allibera el seu poble i els hi dona aquesta nova terra, no?, que és la seva pròpia existència.
Bueno, havia trobat una frase que m'ha agradat molt, si em permeteu, és que diu que Déu proveeix amb mitjans sobrenaturals quan cal, però quan no, sempre li agrada que les coses es facin a través de mitjans naturals, que en definitiva també són de Déu, no? Uh-huh. És la creació. I jo aquí pensava en un acudit, que no sé si vosaltres el coneixeu, que m'agrada molt, que és aquí l'acudit, ho dic molt de forma resumida, eh? Aquell que demana ajuda a Déu que s'està ofegant, i bueno, diu: Senyor, m'estic ofegant, no? I aleshores arriben allà, pues, persones amb una barca, diu: bueno, puja aquí a la barca i tal. I ell diu: no, que estic esperant que el Senyor intervingui i tal. I espera una intervenció extraordinària, no? Uh-huh. I clar, quan aquest senyor es mor ofegat, arriba al cel i li diu: però bueno, com és que no m'heu enviat ajuda, que m'estava ofegant? Diu: bueno, t'heu enviat diverses barques, no? Uh-huh. I ell va dir, és una mica, no?, aquesta sensació de que sempre hem d'esperar una intervenció extraordinària, però realment el Senyor ens ajuda permanentment amb els mitjans que tenim també al voltant. Exacte. L'Església és un, per exemple. No?
Exactament. No? Saber reconèixer la petjada de Déu en la nostra vida, en les persones amb les que freqüentem, amb les institucions que servim. Uh-huh. I exactament, doncs és un camí que anem trobant. No? Realment és el Josuè que pren aquest relleu de Moisès i també és interessant quan ens diu avui us he alliberat de la ignomínia d'Egipte, no? És a dir, de tot aquest recorregut que el poble havia fet a Egipte i que podríem dir havia perdut la genuïnitat de la presència d'aquesta identitat de poble i calia circumcidar de nou la població, no? I la circumcisió, doncs, el nou circumcidat és la presència de la Pasqua, no? Que ens fa membres i signes, no? I per lo tant, doncs, sí, avui els nostres canans són els nostres, Carme, la vostra missió de servei públic a l'Estat i també Maria i cadascú de nosaltres, no? Servim i fem que el poble camini, no? I que el poble sigui alliberat amb aquesta nova manna, no? Amb aquest nou manà que és pròpiament, doncs, aquest Déu que acompanya, que ens acompanya i ho estem gaudint aquesta Quaresma, no?
Efectivament. Així.
Si els sembla, podríem passar ja a escoltar la segona lectura. Va bé?
Sí.
O hi ha algun comentari més? No. Quelcom... No? Doncs vinga.
La taula de l'Evangeli. Paraula de Déu, que ens interpel·la.
La segona lectura és de la carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 5è.
Germans, aquells que viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat. Ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de la reconciliació. Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no retraient-li més les culpes, i a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el missatge de la reconciliació. Per tant, nosaltres fem d'ambaixadors de Crist i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us ho demanem en nom de Crist. Reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a pecador aquell que no havia experimentat el pecat perquè, en ell, vosaltres poguéssim ser justos segons la justícia de Déu.
Certament, com diu l'apòstol, la novetat de vida del ressuscitat transforma el cristià, que s'adhereix per la seva fe a la dinàmica de la resurrecció. En ell, tot el que era antic ha passat. Ha començat un món nou.
Doncs sí, en aquesta segona lectura ens traslladem, doncs, des de la plana del Gàlgala, ens traslladem, doncs, a Corinti, no? A Corinti, una capital, com bé sabem, en aquell moment, de capital de l'imperi romà, una capital pagana, on Pau evangelitza, on Pau i roman, i porta vers l'any 50 la paraula de Déu en aquesta ciutat portuària, molt poblada, molt polifacètica. És una pinzellada també, Sant Pau, aquesta novetat que ens porta també a la nostra societat, no? Crear aquesta personalitat nova creada en Crist com una vida nova que ens porta precisament a la justícia i a la santedat, no? La vida nova en el Crist en un àmbit plural, en un àmbit polifacètic, polièdric. Pau anima amb aquesta primitiva comunitat a ser nous, a portar la justícia, a ser sants. En definitiva, és a reconciliar, no? La reconciliació que ens confia a nosaltres aquest servei de reconciliació. és un molt, molt suggerent per la nostra església, el nostre món, el nostre servei, en definitiva, a ser homes i dones de reconciliació. La Quaresma, en aquesta Quaresma jubilar, doncs se'ns convida pròpiament a viure en el Crist i a ser servidors de la reconciliació. On podem reconciliar-nos? Amb qui podem reconciliar-nos? Com podem fer que de la divisió neixi la comunió? Aquest és un repte que Pau, en una ciutat com Corint, ens planteja al poble, a la comunitat. I avui Pau, doncs, en aquest camí cap a Jerusalem, ens convida també a ser aquests servidors.
Corint, un lloc complicat, no? Perquè està molt paganitzat, no? Era una zona de comerç, em sembla, no? El Mediterrani. Mm-hmm. A mi m'ha agradat això que diu una creació nova, no? M'ha recordat una mica el diluvi. La creació nova de l'ésser humà, no? Perquè també ja s'acaba pràcticament, segons la Bíblia, en la creació existent. M'ha agradat molt aquesta expressió, la creació nova. I després se m'havia acudit, no sé si serà adient, que avui dia hi ha conflictes, no? Conflictes interiors, la violència interior quan tu deixes a Déu. Quan tu deixes a Déu, evidentment, no pots accedir en aquesta creació nova perquè has tancat aquesta porta. I jo, per lo que és la raó de la meva feina, ho veig contínuament. Cada dia, a més, hi ha la gent molt desalentada, molt desanimada. Quan volen trobar una solució, la troben sempre a través de la realitat d'aquí, que està bé, no? Però l'element o el factor de la fe està sempre fora, amb la qual cosa elimina, és un element de valoració. I això trobo que crea també pues, una necessitat de reconciliació amb aquesta idea de Crist, que desapareix quan tu el factor o l'element de l'equació de Déu l'elimines, no? Per tant, elimines un element de valoració o de valors, per dir la redundància, per la solució del teu problema. I t'has de limitar únicament a la llei positiva que tenim aquí, amb la qual cosa el conflicte sempre està latent, Això ho veig molt en tema de família, no? Quan hi ha dos cònjuges, per exemple, en relació de custòdia, que no tens l'element de fe, l'element d'amor, l'element de comprensió de l'altre, el conflicte està sempre latent, permanentment. I bueno, això és perquè has eliminat la creació nova, has eliminat aquest factor de creació nova.
És la transformació, sí, sí, és la transformació de la pròpia persona, no?
Així és.
Que som transmissors, no? d'aquesta bondat que Déu ens ve a portar, i per això sí. Certament, no? El que Déu ens, el que Jesús aquí, bueno, a través de l'apòstol Pau, ens mostra aquesta actitud solidària, no? De Crist vers tota la humanitat, no? I ho fa precisament mitjançant l'obediència i la justícia, no? La justícia, no? El que Déu demana és el lliurament del propi cor a un amor creient, no?
Clar. I l'eliminació dels egoismes, no? Clar. La defensa Clar. Exclusiva de la teva pròpia posició de les coses, no? Mm-hmm. Si m'estima l'altre, pues, siguis bona persona, humilitat, carència de soberbia, tots aquests elements quan es posen en contacte amb un conflicte entre dues persones, sigui el que sigui, família, o esdevé efectivament complicada la solució.
Tots dos heu parlat de reconciliació, que s'escau, com no, en aquest temps de Quaresma. I fins i tot el senyor bisbe ha dit que plantejar-se aquesta reconciliació pròpia com correspondria. A vegades podem pensar que la Quaresma doncs és un any, cada any repetitiu, el dimecres de cendra, que ens hem posat la cendra, i així. Però, certament, valoro molt això que heu dit tots dos, de la importància d'aquests gestos de reconciliació, és a dir, jo amb qui m'he de reconciliar? A les persones que tinc al meu costat, amb la meva família, amb els meus companys de treball, amb els veïns, qui jo he de fer un gest de reconciliació. No us sembla que sí. Pot anar per aquí la cosa?
Sí, certament, no? Certament la reconciliació de la qual ens parla l'apòstol Pau vol dir entrar en la dinàmica de la persona de Jesús de Natzaret, no? I entrar en la persona de la dinàmica de la persona de Jesús de Natzaret vol dir perdonar als enemics, no? Acollir els qui ens ofenen, no? Establir ponts de diàleg i sobretot oferir la bona hora d'estar amb el Senyor, no? El testimoni d'estar amb el Senyor en el nostre món, en la nostra societat, avui més que mai és palès, no? El nostre poble, la nostra societat demana a veus alçades, podríem dir, una presència d'aquesta bondat i d'aquesta misericòrdia. Per tant, nosaltres estem cridats a ser servidors d'aquesta reconciliació, no? El tema del servei com a reconciliació, és a dir, com dèieu, no? Solament quan ens reconciliem amb el Senyor podem reconciliar-nos amb els germans i amb tota la creació, amb tot el que ens envolta, no? Perquè establim lligams de comunió, no?
I amb tu mateix també.
I amb un mateix.
Sí, amb un mateix. Certo. Reconèixer com una persona afectada per aquestes situacions, sí, sí. I reconèixer que nosaltres també hem participat en aquesta situació, no? Hem posat el nostre petit gra de sorra, no? Molt bé, si no, això és un moment de recordatori d'aquesta reconciliació, jo penso, la Quaresma, no? Tot l'any hem d'estar amb la mateixa predisposició, però en aquest moment és justament el punt de referència.
Quan hi ha reconciliació hi ha creixement.
Efectivament.
Seguim endavant?
Vinga.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a reflexionar.
L'Evangeli d'aquest diumenge... Quart, de Quaresma, és de Sant Lluc i del capítol 15.
En aquell temps, veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells». Jesús els proposà aquesta paràbola. Un home tenia dos fills. Un dia el més jove digué al pare: «Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca». Ell els repartia els seus béns. Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, se n'anà cap a un país llunyà i un cop allà dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta. Quan ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es llogà un propietari d'aquell país que l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes de tipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors reflexionà dintre seu: «Quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres i aquí jo m'estic morint de fam! Aniré a trobar el meu pare i li diré: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no em mereixo que em diguin fill teu. Pren-me entre els teus treballadors». I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El seu fill li digué: «Pare, he pecat contra el cel i contra tu, ja no em mereixo que em diguin fill teu». Però el pare digué als criats: «Porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo. Poseu-li un anell i calçat. Porteu el vedell gras per celebrar-ho, mateu-lo i mengem, perquè aquest fill meu que ja donava per mort ha tornat viu, ja el donava per perdut i l'hem retrobat». I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran tornà del camp. Quan s'acostava a casa sentí músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: «Ha tornat el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat en bona salut, ha fet matar el vedell gras». El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors sortia el pare i el pregava. Però ell li respongué: «He passat tants anys al teu servei sense haver desobeït mai ni un sol dels teus manaments i no m'has donat mai un cabrit per fer festa amb els meus amics? I ara, que torna aquest fill teu després de consumir els teus béns amb dones públiques, fas matar el vedell gras? El pare li contestà: fill, tu sempre ets amb mi i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d'alegrar-nos i fer festa, perquè aquest germà teu que ja donàvem per mort ha tornat viu, ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat.
La paràbola del fill pròdig és tota una veritable obra d'art, explicant-nos la misericòrdia de Déu amb detalls exquisits de psicologia. Un retrat esplèndid de com és Déu i quin és el camí de tornada del pecador.
Molt bé, doncs sí, aquesta paràbola doncs, que acabem d'escoltar, doncs, ens recorda la història d'un pare misericordiós, no?, que té una família i que estima moltíssim, i que en aquesta família doncs, els hi dona molta llibertat. I veus aquí que un dels fills, el petit, escull anar-se'n de casa, no? Podríem dir que aquesta paràbola que Jesús explica, veient cobradors d'impostos i pecadors que s'hi acosten, neix d'aquesta realitat, no? Jesús es troba en una situació de gent aparentment allunyada de la bona nova, i Jesús parla d'aquest pare que té una gran misericòrdia, no? I és commovedor, com podríem dir que aquest pare espera sempre, no? És un pare que té paciència, no? I que confia, no? És una característica del pare de l'Evangeli, no? Que en definitiva és una imatge del que dèiem abans, Carmen, és la creació nova, no? És la imatge de la novetat de la vida, no? És a dir, aquí l'Evangeli ens dona, com diu el programa, una taula, doncs aquí ens dona més que una taula, no? Aquí ens dona l'ADN de la nostra condició de fills, no? El pare que espera, el pare que acull, el pare que regenera.
Jo he trobat aquí unes paraules del pare Francesc, que està molt bé. Diu que hem de veure sempre més enllà de la persona, hem de veure el cor de la persona. El cor és el que s'utilitza per mesurar la generositat, la nostra generositat, no? També diu que ningú pot ser exclòs de la misericòrdia de Déu. I si mateix diu que l'Església és la casa que escull a tothom, que acull a tothom. M'ha encantat això del pare Francesc. És a dir, com el pare aquí demostra que malgrat que el fill demostra una gran ingratitud, no?, per el que ell tenia, havia adquirit a través segurament de l'esforç del pare, malgrat que ha fet aquesta petita, diguem-ne, ingratitud o violència contra la tasca que havia fet el pare, ell el torna a acollir. Això és fantàstic, no? És a dir, quants de nosaltres no estem perduts pel camí i tornem a l'Església, tornem al Senyor, no? Hi ha exemples enormes, no?, de grans conversions, no? Malgrat que has tingut un camí d'apartament, fins i tot de rebel·lia a l'Església, al Pare, al Senyor, a Crist, i tornem, i l'Església ens acull igualment, com els braços oberts. Això és fantàstic, no?
És que, sí, de fet, solament quan ens sentim pecadors i quan ens sentim pobres podem acceptar el missatge joiós de l'Evangeli, no?
Així és.
L'atractiu de l'Evangeli és atractiu per als pobres, no? I per tant ens hi hem de posar, no? Ens hi hem de posar, no? És a dir, només el qui és pobre percep la joia de l'Evangeli, no? I per tant aquest Evangeli ens ho demostra, no? És joiós el missatge quan som pecadors, perquè tenim aquesta capacitat de rebre la reconciliació i el perdó del Senyor.
Algun matís més per aportar que creieu que...
No, jo he trobat a la meva feina, per exemple, situacions de desheredament dels fills per part dels pares, per ingratitud, me l'he trobat. I clar, penso, se l'ha tancat el cor aquest pare, no? Sí. Perquè els fills de vegades són inconscients i no saben. Clar. Oh, és que no em va cuidar mentre estava malalt, o 40.000 situacions. I penso que aquí és la situació contrària a la que l'Evangeli diu en relació al pare. És incapaç d'obrir el cor de nou als fills, perquè els fills són molt grans a la nostra vida, no? I perdones tantíssimes coses, no? Però es donen situacions de tancament del cor. Això és el contrari del que ens estan dient aquí, en aquest Evangeli.
Sí, sí, la magnanimitat, no?, de Déu Pare vers cadascú de nosaltres, no? Cal, en aquest temps, sí, ens disposem a això, a experimentar la bondat del Senyor vers nosaltres per després poder ser portadors de reconciliació, precisament, perquè, just, sí, solament, només per al pobre, és joiós el missatge que portem en vasos de terrissa.
Sí,
jo havia apuntat aquesta situació que es dona, que la trobo per la meva experiència professional, i em semblava interessant, no?
Doncs ho podríem deixar aquí, perquè ja pràcticament hem arribat al temps del final ja del programa. Moltíssimes gràcies, senyor bisbe, per aquesta presència. No. Josep Lluís
a
Serrano, gràcies. També a tu, Carme.
Carmen, gràcies. Tu, Maria. Gràcies.
Carmen Ruiz. I també donem les gràcies a l'Àlex Alsina, que ha estat al capdavant dels controls, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures. Recordar-los que diumenge vinent, si ho desitgen, els esperem aquí en el programa La Taula del Evangeli. També agraïm molt els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots, passin bona setmana i diumenge vinent comentarem la litúrgia del diumenge 5è de Quaresma. Adeu-siau.